protagonista.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Premta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
I ara tenim amb nosaltres a Natàlia Gil. Ella és regidora de Ciudadanos de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia, Natàlia.
Bon dia, bon dia. Bon dia a tots.
Bueno, resulta que com Natàlia té el mateix horari que Ràdio Villarreal de treball, pues que poquetes vegades tenim ocasió de tindre-la així en esta cadena, no?
Pues sí, és un horari que podem dir que no és molt compatible, però en el moment que puc, pues així estem, perquè jo encantada de que me digueu que puc estar així amb vosaltres.
I jo estic contenta de que vostè estigui així, per què? Perquè vostè és funcionària.
Sí, jo soc funcionària d'administració local des de fa ja pues 21 anys, passen els anys molt ràpids.
I funcionària d'un ajuntament.
Sí, d'un ajuntament, d'una ciutat que està així, és veïna, l'Ajuntament de Borriana.
Això a mi me dona la possibilitat de poder preguntar-li com veu vostè des del seu funcionariat com actuen els polítics, i clar, per a mi és un avantatge molt gran.
Sí, és cert, perquè al tindre el que és ja molts anys, podem dir, de treball en l'administració local, estàs en el que, com si diguem, en les dues parts. Per un costat, en el que és la part de funcionariat, que és molt diferent a la part política, i per un altre costat, així en l'Ajuntament de Villarreal, per la part política. Les dues parts en realitat se complementen. El que és el polític sense el funcionari no pot estar, i en realitat el que és el funcionari, pues sí, segueix el que és tota la part tècnica, però sempre necessita el que són unes directrius perquè el guia per on té que fer el que és la seva feina, la seva tasca.
Clar, perquè quan preguntem, no, a lo millor falten, pues no sé, policies locals, falten administratius,
sí, sí,
falten tècnics, i diem, és que l'administració va molt lenta. És cert que l'administració va tan lenta?
Sí, anem a veure. El que és l'administració, el problema que n'hi ha en l'administració, que fa molts anys, per la llei que se va establir en l'any 2013 de reposició d'efectius, pues el problema que n'hi ha real és que, per un costat, va jubilant-se el que és el personal, i per un altre costat no se reposa el que són els efectius. Normalment el que és el funcionariat són gent també, poden dir, gent que treballa perquè és vocació. El que és la faena se cobrís, però no perquè n'hi hagi en realitat una dotació d'efectius, sinó per la mateixa voluntat, clar. N'hi ha que anar cobrint tot el que són els personals. Així, per exemple, l'Ajuntament de Vila-real sí que ens encontrem el tema de la policia local. És una policia que ells, un dia ho parlàvem, estan contents en el que és en la seva faena, és també vocacional, és una professió que s'agrada, però, clar, és el que estava comentant. A no dotar-se el que són els efectius, ens encontrem que esta setmana, per exemple, estaven comentant-me que n'hi ha patrulles que en realitat tindrien que haver 10 persones i està cobrint-se per 5 persones. Això fa carències. Vila-real és una població en la que n'hi ha molts actes i fa falta cobrir-se el que és. Per un altre costat, pues, també la policia local, tot el tema de la policia rural, s'ha quedat sense efectius, perquè crec que n'hi ha un policia i ha passat a dotar-se en el que és en la mateixa policia, podem dir, en el mateix cos de policia general, de la policia local, així. I per un altre costat també està el que és la unitat esta de Biogen, la violència de gènere, que n'hi ha dos efectius, però realment és una policia que tindria que ampliar el que és el personal. I finalment també, dins de la mateixa policia, està el que és la policia de barri, que realment jo crec que així a Vila-real comença a fer falta perquè comencen ja a haver alguns casos, com és tot el tema ara d'ocupació. No és que n'hi hagi molts casos així en la població, però ja fa poc, fa uns mesos, va haver un així en el carrer Major i ara recentment, pues, farà d'una setmana o dos, sí que me comentaven que per així darrere de l'Ajuntament, carrer Santa Lucía, carrer Tremedal, s'ha ocupat el que és una vivenda. El que és el tema del centre... crec que a la llarga serà un gran problema el centre, podem dir, a esta part de l'Ajuntament, perquè realment són vivendes...
Estem parlant de darrere de l'Ajuntament, sí, de Vila-real.
Sí, darrere, el que és Santa Lucía, carrer Tremedal, carrer Sant Vicent...
Això s'acabarà com...
El que podem dir que és la vila, més o menys la vila, tot el que és la zona...
Se corre el perill de que se convertisca en un gueto?
Jo, lamentablement, crec que a la llarga podria convertir-se en un gueto.
Si li pareix...
Vivendes ocupades, gent major que està deixant el que és les cases... Clar, aquestes persones falten i les cases se queden desocupades. La gent jove allí, en principi, no va viure.
I els que viuen són gent molt major que
exacte.
Al final el que fan és agarrar por i no eixir.
I no eixir.
Bueno, a més dels problemes de les... penyes,
sí, sí.
Que ja no són només les setmanes de festes, sinó que són
ara
penyes
de
contínues
forma
de tot l'any.
Sí, sí.
I ells tenen una forma de viure que no és una forma de viure d'una persona que
no
se treballa... Que va a
no és compatible.
Sí. Però si tornem a l'inici de la pregunta, això de qui és culpa? Perquè vostè que és funcionari i a la mateixa volta també és política, qui té la culpa de que l'administració no cobrisca aquestes baixes?
En principi té que ser, en principi és la llei, és la mateixa llei, que és una llei que hauria de canviar-se, una llei que tindria ja que canviar-se, perquè sí que se va fer, crec que era en l'any 2013, i el que és el tema de reposició d'efectius, canviant el que és la normativa, no n'hi hauria cap problema, perquè no te ficaria el que és un techo.
Sí, però jo no li pregunto això, vostè de qui considera?
Que... Jo crec que és problema, no dels funcionaris, és problema dels polítics, per supost.
Vale.
Per supost, perquè la legislació, i al fi i al cap, el poder legislatiu, el poder executiu, qui està darrere? El polític, ni més ni menys. És,
o sea,
el polític el que deu canviar-ho.
El polític el que té que
donar-se ficar
els
mitjos, sí, agilitzar el que és tot el tema este de reposició de personal, per supost.
Això és el que li volia preguntar.
Sí, sí, sí.
Si és el polític, en este cas, si parlem de la policia municipal,
sí.
De qui és? Qui té que tindre aquesta agilitat?
Tindria que ser el que és la mateixa corporació.
La corporació municipal.
L'equip de govern és el que cada any en les mateixes ofertes d'empleo públic fica la previsió que vulga ficar personal, pues és l'equip de govern, per supost.
No, jo li comentava això per el problema que vostè acabava de dir.
A banda també de lo que és de podem dir, la tassa de reposició efectiva que puga ficar el que és la normativa. Està, sí, en aquest ajuntament, en concret, ara ja n'hi ha una tassa de reposició de la policia que van a cobrir plaços. Jo no estic dient que no vagin a cobrir-se, sinó que simplement ha hagut molta lentitud en aquest procediment.
I jo li preguntava, la lentitud era perquè l'administració és molt copiosa o perquè realment falta agilitat en els polítics?
Jo crec que falta també un poc d'agilitat en els polítics.
Parlem que és la setmana i evidentment el dia 25 serà el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, i si seguim parlant d'això, del Biogen n'hi ha dos.
Dos n'hi ha, dos. En realitat, Parlarem... Els comentaris sobre este departament és que és un departament que està ben atès i que funciona bé, però clar, quan més sucre més dolç, si ara resulta que tu fiques dotes de més personal, pues, si n'hi ha més casos, pues sempre estaran, n'hi haurà un major seguiment i estaran més ben ateses les persones que estiguen en problemes.
Per exemple, fa uns dies així en els casos que n'hi havia en Vila-real, diu que havien hagut 25 casos nous i, per exemple, en Onda han hagut 80 casos nous. La diferència entre Onda i Vila-real és...
abismal, conforme estàs dient, i a més
per la
població.
Quantitat de població que n'hi ha.
Clar.
No sé si és que igual en Vila-real n'hi ha pocs casos.
Estos són els datos que estan donant. Jo realment lo que són és datos, ho he llegit en premsa, vull dir que no tinc ningun tipus de datos oficials. És algo, pues, que si ho diu en premsa suposa que també ho hauran dit i no crec que estiguen. Però realment és un poc, no? Podem dir, entre cometes, una miqueta xocar, no? Que una població com Onda, en una població menor, tinga 80 casos i una població, Vila-real, ja més de 50.000 habitants, que tinga el que són 25 casos. Si inclús 25 casos me pareixen a munt de casos, perquè realment el que és el tema de la violència de gènere, el que tenim que aconseguir és que no n'hi hagi cap tipus de casos. És una lacra social. Lamentablement hi ha partits que no reconeixen el que és el tema de la violència de gènere. Des de Ciutadans, pues, és algo que recolzem a tot l'apollo a lo que són a les víctimes, és algo que n'hi ha que luchar contra això, n'hi ha que ficar totes les mesures possibles per a poder donar i prestar ajuda, siga tipus de recursos, tipus serveis socials, augmentar el que són dotacions en campanyes, sensibilitzar a el que són els xiquets, xicotets, des de menuts, tenint també en compte que és algo que, a banda de les institucions, des de casa se té que fomentar el que és la igualtat tant de xiquets com de les xiquetes.
És després, a les 7, a la sala d'actes de la Caixa Rural, se fa una entrega de premis de concurs en línia d'igualtat d'acció. L'amor no necessita proves i és per a l'alumnat de tercer i quart d'ESO. I va estar convocat durant el curs 2020-2021. Què li pareix aquesta iniciativa?
Pues me pareix una idea pues, fenomenal per lo que estava antes comentant. El tema de la violència de gènere, perquè n'hi hagi una igualtat real i efectiva, se té que fomentar des de les edats més tempranes, podem dir, i tot el que siga ja educar en igualtat des de Ciutadans estem a favor. També n'hi ha algo que... jo personalment sí que estava observant, clar, jo no he tingut xiquets i entonces a mi m'agrada observar-los. Uh-huh. I ara ja es veu aquestes cançons que podem dir una miqueta denigrants en el tema de la dona. A mi, que estem ja en el 2021, quasi en el 2022...
I que n'hi hagi aquestes
lletres. Exactament, aquestes lletres me pareix algo que està totalment fora de lloc. Per això tot el que és el tema de fer campanyes, sensibilitzar a la població, me pareix pues, una idea estupenda.
Mire, i també el dia 26 de novembre a les 6 a la Casa dels Mundines hi ha una xerrada sobre violència obstètrica i drets a les embarassades.
Sí, sí.
Considera vostè que n'hi ha violència obstètrica?
Ahí jo és un tema que nosaltres, quan se va presentar també el que era una moció, farà uns mesos, sí que ens vam abstindre en tot aquest tema, però no ens vam abstindre, vam tindre una abstenció, però no va ser per el contingut del tema en si, sinó perquè estava demanant-se algo que realment era quan estàvem en la pandèmia. Uh-huh. I pensaven que els diners que n'hi havia a destinar-se en aquest moment era per tot lo de la pandèmia. Ara, en estos moments, pues, lo de la pandèmia també, lamentablement, està una altra vegada tornant, però en estos moments que feien falta, a lo millor, pues, temes de previsions de la UCI o cobertura de metges per a atendre a lo que siguera pacients Covid, en aquests moments consideraven que la prioritat era una altra. No van votar per el contingut en si, sinó per lo que era la coyuntura.
Què li preocupa? Què li preocupa a Ciutadans? Què li preocupa a Natàlia Gil?
En estos moments lo que me preocupa com a regidora és el tema de l'IBI, el tema de la pujada de la contribució. Des de Ciutadans, quan van presentar, bueno, quan van parlar, sí que van presentar lo que era, van votar en contra, per supost, i van presentar lo que era unes propostes per a no tindre que pujar lo que era l'IBI, perquè consideraven que és un endeutament que n'hi ha que anar en molt de cuidado i n'hi ha que donar lo que són un tipus de solucions i no dir que no per dir que no. Entonces, una de les propostes que, per exemple, van proposar era el tema de reduir lo que siga tot el tema de ajudes que n'hi hagin de forma lineal. ajudes o subvencions que estan donant-se en aquest moment de forma lineal. Un altre també de les propostes que van fer era en totes les partides que n'hi hagin gastos que no siguin necessaris, clar, una cosa és quan n'hi ha, una altra cosa és quan és un ajuntament que moltes vegades estem inclús a punt de ser intervenguts. Pues, entonces, en aquest cas, pues, sí que vam demanar revisar partides, mirar tot allò que no siga gastos necessaris i començar també a retallar. Per una altra cosa també vam proposar tot el que era tasses, serveis que en aquests moments pues a lo millor no se revisa tampoc lo que siga el pago, pues clar, si n'hi ha que pujar un poquet, tota pedra fa paret i tots són ingressos també per a l'Ajuntament. També tenint en compte que ara ve el tema de que estava lo de la plusvalia, que presentarem una moció ara també en el pròxim plenari, i són uns ingressos que n'hi ha menys per a un ajuntament. I finalment també una de les propostes que van fer era reducció de lo que són dels sous, tant dels polítics com dels assessors, com dels grups municipals.
Vaja, sí que, evidentment, n'hi ha que fer comptes i si es redueix, en vez de haver-lo fet per ahir, vostès lo que apuntaven era reduir els
gastos que poden dir que no siguen en aquests moments necessaris.
Inclús apuntant també pagos simbòlics.
Pagos simbòlics, com per exemple, aunque siga, és una medida que no és popular, però és que és el que estava comentant. És el tema de pagar un preu simbòlic al bus. Perquè si al final, pues sí, tots volen que siga gratis, tots volen que siga gratis, però no n'hi ha res gratis, tot se té que pagar.
Claro, vostè es dona compte que d'aquesta manera, com vostè ho diu, s'haverà recaudat el mateix, els ciutadans haveran acabat pagant en altres coses el que van a pagar en la pujada de l'IBI.
Bueno, podrien pagar en altres coses, però és que el que és la pujada de l'IBI repercutís a tot el món. Claro, és algo que...
Sí, però si revisen tasses i demés també repercutirà.
Repercutís en tot, però el que és una contribució, tot el món té el que és una casa, té una vivenda i a lo millor n'hi ha alguns servicis que no utilitzen. És algo que poden dir que és més ampli. De l'altra manera, en realitat està pagant el que està utilitzant. És una miqueta retallar en gastos que i ficar el que siga, pagos simbòlics, perquè, aunque vulguem que siga gratis, tot no pot ser gratis. En moments que són difícils, lamentablement.
Natàlia Gil, regidora de Ciutadans de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies, espero que no tarde tant en tornar.
Moltes gràcies a vosaltres i estic encantada d'estar ací en Ràdio Vila-real. Tenia ganes de vindre.
Una abraçada.
Gràcies.
Estàs a la 92.2 FM.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Ahir ja vam començar el repàs per totes les poblacions veïnes per veure com van a celebrar i commemorar ells ese dia del 25N, el dia contra la violència de gènere. I per això, avui continuem amb el nostre recorregut a la localitat d'Orpesa amb la seva regidora d'Igualtat, Micaela Bermúdez. Bon dia, Micaela.
Buenos días.
Bien, contadnos porque sé que lleváis desde hace varios días, ¿no? Ya tiñendo de morado, ¿no? Todas vuestras actividades que habéis organizado desde el ayuntamiento.
Sí, exacto. Bueno, la semana pasada empezaron unos talleres en el instituto, unos talleres de prevención de la violencia de género. Estos se van a prolongar a lo largo de todo el curso y van a cubrir pues las necesidades detectadas entre los alumnos de quinto y sexto de primaria hasta todos los grupos que integran el instituto, incluido bachiller y los ciclos formativos.
Ve ahí un gran hincapié en la educación, ¿no? Que es donde se planta esa semilla para encontrar la tolerancia, ¿no?
Exacto, sí, desde la Concejalía de Igualdad, pensamos que la base de las violencias hacia las mujeres, pues hay que combatirlas mediante la educación de los más pequeños y los más jóvenes. Y pues por eso hemos apostado mucho por estas jornadas de prevención.
No sé si hay otro tipo de actividades o que se han ido desarrollando o que se realizarán mañana 25 de noviembre.
Sí, bueno, para hoy teníamos previsto una actividad muy bonita, muy, muy original, pero hemos tenido que aplazarla para el miércoles que viene por el clima, por la situación meteorológica adversa, que era una campaña de vacunación. Los niños y las niñas de infantil y primaria iban a ser de vacunadores para sus familias, y el virus, en vez de ser el virus que todos conocemos, que es el COVID, pues el virus es un virus social y es la violencia de género. Entonces, esto lo hemos tenido que aplazar, como te he dicho, para el miércoles que viene. Y mañana sí que tenemos previsto una conferencia a cargo de una catedrática de psicología de la Universidad de las Islas Baleares, que va a hablar un poco del tema de la violencia dentro de la pareja en tiempos de pandemia. Luego leeremos el manifiesto en la puerta del ayuntamiento y un micro abierto a las asociaciones, bueno, un micro abierto a la ciudadanía. Y al finalizar haremos la segunda marcha contra la violencia de género, en donde invitamos a participar a todas las oropesinas y los oropesinos que se sumen a una caminata de 2,5 kilómetros por el casco urbano, en donde llevaremos alguna prenda de color morado para dar nuestro apoyo a todas las víctimas de esta lacra.
Micaela, aparte de hablar de la programación para que el resto de los vecinos se unan, desde aquí, desde Radio Villarreal, pues queremos hacer como una radiografía para saber por qué se necesita seguir conmemorando este día del 25N y que la gente sepa lo importante que es, ¿no? Y nos gusta pues preguntar por cifras, ¿no? Para saber cuánta gente, cuántas mujeres tenéis atendidas actualmente ahí en Oropesa, si no tienes la cifra exacta aproximadamente, sí, por tema de violencia de género.
Sí, no, conozco los datos y en este momento hay 68 mujeres con órdenes de protección por violencia de género en nuestro municipio. Es muy grande la cifra. Sí, sí.
¿Habéis visto un incremento después de la pandemia?
Sí. Hemos visto un incremento considerable. De hecho, en abril de este mismo año eran 49 mujeres y de abril a ahora, pues como te he dicho, 68. O sea, se ha incrementado bastante el número de mujeres víctimas de violencia de género en todos los municipios, ¿no? También no quiero ser pesimista, quiero pensar que también las mujeres cada vez sienten que tienen más recursos para protegerlas y se animan a denunciar. Y yo animo a cualquier mujer o a cualquier persona que sea conocedor de una situación de maltrato que denuncie, que alcen la voz, que no se callen, que no seamos cómplices y que desde las administraciones pues están poniendo todos los recursos en marcha para poder ayudarlas a ellas, a sus pequeños, que no tengan miedo, que están, es muy difícil salir de esa situación, pero hay muchos profesionales para ayudarlas.
Pues y con este mensaje esperanzador nos quedamos por ellas, ¿no? Concejala de Igualdad de Oropesa, Micaela Bermúdez, muchas gracias de nuevo por haber estado una vez más aquí en Radio Villarreal.
Muchas gracias a ti.
Ahora es el torre de Charraram, el alcalde de Borriol, Héctor Ramos. Bon dia, Héctor.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, parlem amb tu, no, sobre la programació del 25N. Què és el que aneu a fer o que haveu fet durant aquest mes de novembre?
A veure, durant aquest mes de novembre el que ens hem plantejat és, a causa de la situació Covid que tenim, doncs no fer molta cosa en espais tancats i això, I sí que el que volem és, sobretot, conscienciar a la gent d'aquest greu problema que tenim. Hem ficat una pancarta a lo que és la façana de l'Ajuntament.
Sí, alcalde, Héctor, no t'allunyes del telèfon perquè estem perdent un poquet la connexió amb tu.
Disculpa.
Sí. Val, ben prosigueix.
Sí, bé, hem ficat una pancarta, que Borriol està en contra de la violència de gènere, no pot ser d'altra manera, i aquests dies sí que hem llançat un vídeo per veure, d'alguna forma, conscienciar a la societat del greu problema que estem patint i que vostè, Garcia Borriol, tenim 16 dones que estan en vigilància.
S'han respaldat vostès, imaginen, les xarxes socials, no?, per a difondre tot tipus de missatges, no?
Sí. Per a nosaltres les xarxes socials són molt importants i és una forma d'arribar a un poc a les consciències de les persones. I si podem tocar un poquet, ja ho he dit, la consciència pot fer ningú que sigui.
Per tant, demà hi haurà espai per a aquesta lectura del manifest?
Demà també aprofitant que tenim el ple, la regidora d'Igualtat llegirà un poc un manifest, més que res la voluntat que tenim des d'aquest equip de govern i no dubte que tot l'Ajuntament se sumarà a aquesta iniciativa en contra de la violència de gènere.
Héctor, des d'ací, des de Ràdio Vila-real, ens preocupa l'estat de la violència de gènere a les nostres localitats. Com està la situació? Quantes dones atenen ahir a la seva localitat?
Vale, actualment en Borriol tenim 16 dones que estan en seguiment. Cada una en un grau d'atenció, però per desgràcia tenim 16 persones.
No sé si han vist durant aquest any, després de la pandèmia, una tendència d'increment d'aquest nombre de denúncies.
Més que denúncies, sí que per desgràcia els casos han augmentat, però molt poc. No sé si és a causa de la Covid o què, però a poc que siguin, només que augmenten un, ja me pareix una barbaritat. El seu seria que anar disminuint a poc a poc, però per desgràcia va augmentant.
Pues sí, una desgràcia, i per això el 25N ens té que remenejar a tots la consciència i que la nostra veu se'ns faça ressonar, i sobretot ens agrada que una figura com vostè, home, no?, que també estigui així present reivindicant aquest 25N al dia contra la violència de gènere. Alcalde de Borriol, Héctor Ramos, gràcies per haver-nos fet partícips de tots els seus actes ahir a la localitat.
No, donar-vos les gràcies a vosaltres que bé, utilitzeu el temps del vostre programa per a aquest dia tan important. Llavors, si a poc a poc anem tocant consciències.
Pues moltes gràcies de nou.
Vinga, adeu.
Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor.
Tots sabeu que m'he deixat la bona per al final, Bohemia amb Rhapsody, en honor a Freddie Mercury, que avui fa 30 anys que va fer